Seguim a Carrer Major quan són les 10 i 4 minuts. Comencem una nova hora on viatjarem a Montblanc per conèixer millor què és la cinquena edició de l'Institut Nova Història. Parlarem de la lactància des de l'Hospitalet de l'Infant i farem parada al Festival Mozart. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
Anem cap a Montblanc perquè tornem a tenir a l'Alba Nebot fora dels estudis, voltant pel municipi. No és així, Alba? Sembla que... Alba, em sents? Em reps bé o no podem connectar amb l'Alba? Sembla que de moment no podem connectar amb l'Alba, però hem de dir que Montblanc s'endinsa aquesta setmana en la revisió de la història amb la cinquena edició de l'Institut Nova Història, que des d'ahir fins diumenge aquestes jornades analitzaran i revisaran alguns dels capítols de la història de Catalunya. Alba,
Marina,
és com estàs?
Em sents?
Ara et sentim perfectament.
Marina, hola, ha sigut un petit ensurt, però és que estic aquí al claustre de Sant Francesc i no voldria deixar passar aquesta oportunitat d'explicar-vos aquesta universitat tan especial que estan acollint, que està acollint aquí el claustre.
Doncs mira, fem una cosa, venim ara cap aquí a Montblanc i ens ho expliques tot.
Estàs Perfecte. Escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc 107.0 FM.
Amb qui estàs aquí al claustre de Sant Francesc?
Doncs m'acompanya en Jordi Bilbeny, que és un dels organitzadors d'aquesta universitat, una universitat que té un títol una mica arriscat, diria jo, una mica és provocador. És la Universitat Nova Història, que fa el curs sobre la falsificació i la restauració de la història de Catalunya. Falsificació és una paraula molt gran, Jordi, benvingut a Carrer Major.
Bé, bon dia. A mi em sembla que és una paraula molt petita, perquè és falsificació, i les diu de seguida... són 4 o 5 síl·labes, no? Falsificació, doncs 6. I diu molt, diu gairebé 8 segles d'adulteració premeditada, política, amb totes les lleis al darrere, amb tots els personatges a sou de la monarquia per portar a terme aquesta feina de reescripturació del passat, confiscació d'obres, traducció, canvi de nom d'autors, desaparició de biblioteques senceres, per tant, falsificació per explicar 8 segles, trobo que és una paraula curtíssima, 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 i que no ens podem fer la idea del que representa això. De fet, quan tu dius que la història de Catalunya està manipulada, sempre, sempre, però què dius, home, perquè els documents no es manipulen, perquè... Bé, i sort que vivim els dies que vivim i tots sabem el que ha passat al carrer i com l'Estat continua manipulant. Avui dia, amb internet, i amb televisió, i amb els mòbils, i amb les antenes parabòliques i els satèl·lits, continuen manipulant-los davant dels nostres propis nassos.
Són 8 segles d'història que esteu revisant i que expliqueu en 5 dies. Vau començar ahir, acabareu el 5 d'agost. Com han començat aquests primers dies d'universitat, aquestes primeres hores?
Sí, vam començar ahir, hi va haver una petita taula rodona, una taula de presentació i després un documental i un parell de conferències, i avui continuem. I, de fet, no es pot explicar tot en 4 o 5 dies, però com que ja és la quarta edició que fem a Montblanc i abans en havíem fet una també a Crespià, doncs de mica en mica va arribant els mitjans ens ajuden a fer-ho extensiu a la ciutadania i de mica en mica ens anem fent a la idea, perquè abans només se sentia parlar de la catalanitat d'en Colom i ara doncs ja tractem diversos personatges des d'Itàlia, d'Holanda, Espanya en general, i cada vegada sona més el fet que hi ha hagut una operació d'estat per esborrar la nostra història del mapa.
Estem parlant de personatges històrics, personatges importants que han significat un abans i un després en la història de Catalunya, en la història d'Espanya. Parlant de literatura, per exemple, feu una afirmació i és que Lazarillo de Tormes té relació amb Catalunya.
Sí, jo fa uns anys ja vaig fer un estudi sobre aquest particular i avui o un dia d'aquests, no sé si és avui o demà, es parla estrictament de la llengua, no? Perquè una cosa que et crida l'atenció, soc filòleg de formació, filòleg i lingüista, aleshores una de les coses que et sobta molt és adonar-te'n que totes aquestes obres del Siglo d'Oro estan farcides de catalanades, de construccions sintàctiques catalanes, però no només això, sinó que també els paisatges, apareixen ports amb vaixells a l'interior de Castella, que encara no saben ben bé com pot ser, que ara estan buscant el Puerto de Alba de Tormes, no? I després els continguts socials i els continguts polítics, les monedes, el menjar, no? Hi ha tota una sèrie d'elements de Lazarillo que ens porten a interpretar que és una novel·la catalana, segurament, i també ho ha dit algun autor castellà i algun un parell almenys, que ha de passar en alguna ciutat, diuen de la Corona d'Aragó, deien o Saragossa o València. I això, clar, si ho diu un castellà sembla normal, si ho diu un català sembla que és un antiespanyol, una persona plena d'odi, de ràbia, i no és així, simplement intentem esbrinar què ha passat amb les obres literàries catalanes, perquè no pot ser que passem del Tirant-lo Blanc a res, i en 5 segles no hi hagi res, i la Inquisició, que és justament l'època en què la Inquisició treballava, cobrava de la nòmina, i aquests senyors inquisidors no feien res, estaven tot el dia mirant el paisatge o feien alguna feina, i aleshores quina feina feia? Com que sabem que confiscaven llibres, com que sabem que reescrivien llibres, i si n'havien reescrit algun que no ens n'hem adonat o no hi hem posat prou atenció, doncs anem estirant el fil i realment qualsevol persona que s'adoni o llegeixi d'adult, d'adult amb una visió crítica i amb el marc mental preparat políticament per llegir el Lazarillo de Tormes, se n'adonarà que això no és una obra inofensiva que parla d'un cec i d'un nen que passa a Castella, no? Sinó que hi ha un contingut a darrere, lingüístic, cultural, geogràfic, que ens fa deduir que l'obra havia d'haver passat en alguna ciutat de la nació catalana. I així anant estirant.
La universitat està rebent crítiques per part de sectors que no deuen estar d'acord amb el que afirmeu?
Sí, rebem crítiques de totes bandes, però bàsicament jo no n'he llegit cap de fonamentada. O sigui, hi ha crítiques befes, escarni, menyspreu, ridiculització, però ningú agafa les nostres propostes i les analitza al detall i a la menuda i diuen no, això no pot ser per això i per això, això aquest document no pot ser per això. Això no hi ha ningú que ho porti a terme, sinó simplement és que no pot ser i fora, no? Aleshores això per a nosaltres que està al marge de la raó, dels criteris bàsics de l'estudi, del rigor, de qualsevol mètode científic i bé, i així que ja sé que la mitologia i la fe porten segles fent la seva feineta dins de les nostres ments, però quan tu agafes per analitzar una cosa no val la fe i la mitologia, perquè no, això és que és un mite que sempre s'ha dit i nosaltres defensarem això, aquest mite, i aquí no canviarem ni una coma. Doncs potser podem canviar alguna coma i potser algun punt i potser podem canviar l'autoria i la llengua original i la nacionalitat dels autors, que és el que estem mirant de fer.
Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'm per què és important revisar la història de Catalunya.
Bé, per mi és important per molts elements, però un, perquè si és important saber qui és el teu pare, la teva mare, el teu germà, on vius, qui són els teus fills o els teus nets, per exemple, doncs és important. Això multiplico endarrere en el temps i és important saber doncs, què van fer els nostres avantpassats, perquè això forma part de les nostres emocions, el nostre psiquisme, per això el que diem nosaltres remou tant no la raó sinó les emocions, perquè els atacs, els insults i les befes no són arguments, són vísceres, i surt, quan surt la víscera és que hi ha alguna cosa molt, molt arrelada. Per tant, els fets històrics sovint també s'han utilitzat per justificar plans polítics, no? Espanya és una i no 51, això és mentida, Espanya és 51 i no una, i els que se l'han volgut carregar de sempre han intentat que fos una, no? I, però això són els antiespanyols els qui volen una Espanya uniformitzada, sense llibertats, sense diferències en els diversos estats que formaven la monarquia hispànica, serveix per justificar plans polítics, serveix per justificar l'anorreament o el control de les persones a través de controlar les seves emocions i les seves adhesions sentimentals, i en el fons la història és una manera de dir la realitat també. A mi em costaria molt estar amb algú que em digui que aquest dematí he anat a esmorzar amb la Caputxeta Vermella. Tu ja estàs rient, la companya que m'està rient, vull dir, però això després si ho apliquem a Mancolom i fem que un home d'estat, un almirall o un virrei, un governador general, el cap de l'Hisenda Reial, el cap de l'Audiència Reial amb coneixements profuns de drets que s'han de tenir perquè et porten a un judici, aquest senyor fos un analfabet que no hagués navegat mai, això ho està defensant la universitat, això ho està defensant la intel·lectualitat catalana, això ho estan defensant els polítics catalans. Estan caricaturitzant la psique, el psiquisme i l'ànima del nostre poble i de la nostra gent. Ens estan perpetuant en una mena de infantesa o una mena d'estadi en què encara no ens podem treure els bolquers per caminar. Això em sembla gravíssim. Les persones adultes hem de tenir un criteri adult sobre la realitat. Bàsicament això és una interpretació de la realitat i aquesta realitat, la comprensió de la realitat és la que ens fa créixer com a persones, i si ens han infantilitzat amb quatre rondalles que han passat a la categoria d'història i de dogma, doncs no trobo que això sigui una visió coherent pels temps que corren.
Però potser a l'hora d'escriure aquesta realitat, com abans comentaves, hi pesen molt també els sentiments i les emocions, per això és una mica esbiaixada.
No, és molt és totalment esbiaixada. Si fos una mica, ens hauria passat com desapercebut, no? Com ens ha passat desapercebut que la policia va pagar la gent que volia votar l'1 d'octubre, i perquè tots sabem que van ser unes iaies que van hostiar la policia perquè la policia volia votar i defensar els drets democràtics del país. Ens ha passat desapercebut. Però si això que et comento ara ho multipliques per tots els segles anteriors en camps molt diversos com de l'espiritualitat, els de la recerca científica, el de la medicina, el de la cosmografia, el de la navegació, el de l'astronomia, el de la filosofia, el de l'art, clar, aleshores aquí és el gravíssim problema que tenim, és que no ens reconeixem a nosaltres mateixos i ens hem acabat convertint en una simple, geperuda i guerxa caricatura de Castella, perquè ja ni d'Espanya, de Castella.
Montblanc és l'escenari per realitzar aquesta universitat d'estiu. Per què heu escollit la vila montblanquina?
Més aviat diríem que Montblanc ens ha escollit a nosaltres.
Ah, sí?
Nosaltres teníem aquest projecte d'universitat, la primera, fixa't que sempre, cinquena universitat, però és el quart any, que semblem ja els reis de Pere II de Catalunya, tercer d'Aragó, no? I així semblem una mica, això anem amb dos nomenclàtors, perquè la primera la van fer a Crespià, al Pla de l'Estany, el segon any allò va quedar aturat, i teníem algun conegut que diu, home, jo tinc contactes a Montblanc, jo estiuejo a Montblanc, o tinc família a Montblanc, no sé ben bé com va anar, què et sembla si presentem aquest projecte al senyor Batlle? I en Pep Andreu, de seguida, doncs cap aquí, i doncs per això som aquí, perquè va veure la importància que poguéssim parlar de la nostra història sense els tabús, les traves, no? Les prohibicions, la censura que hi ha en el món actual, el que poguéssim fer tranquil·lament aquí, i si ens equivoquem no passa res, no passa absolutament res. Si en lloc de dir que hi ha 200.000 galàxies resulta que n'hi ha 300.000, no hi ha cap problema. Doncs si en lloc de dir que en Colom era de Barcelona i potser és de Badalona, no passarà res. I si en lloc de Santa Teresa diem que era l'abadessa de Pedralbes i potser és l'abadessa d'un altre convent, no passarà res per parlar. Ara, el que sí que ens ajudarà a obrir espais mentals, espais intel·lectuals, per comprendre la realitat dels nostres avantpassats, la història de Catalunya, l'espiritualitat catalana, i no quedar reduïts a un apèndix de l'odi i el terror de la Inquisició.
I quines són les persones que s'acosten aquí a Montblanc a la Universitat Nova Història? Ens hem d'imaginar tots historiadors o bé diferents tipus de persones?
No, sí, d'història. Molt diferents. Bé, gent molt normal, gent que ha fet la seva feina i ha tingut sempre un interès o parlar de política. Hi ha algun ex-batlle d'aquí de l'entorn, hi ha algun polític, així, algun activista polític, però la majoria de gent són, bueno, és que això seria també el xiu de gust un dia, vostè, quina és la seva? I veuràs que són gent que tenen tots la feina bastant normal, però que sí que tenen un interès cada vegada crescut i creixent pels fets catalans, no? La gent que abans no es parlava d'economia ni d'espoli fiscal, era la solidaritat, ara es parla d'espoli, robatori fiscal, espoli fiscal, no? No es parlava d'independència, ara ja es parla d'independència, abans el gran projecte polític dels catalans era encaixar Espanya, no? Ara es parla d'independència, es parla de relacions bilaterals, ja no es parla de la trobada de totes les comunitats, o sigui, anem aconseguint quotes de poder i de dignificació col·lectiva, i una d'aquestes és la història també, per tant, gent que abans estava molt polititzada però no coneixia el seu passat, doncs ara està polititzada i coneix el seu passat, i gent que no tenia la seva feina i res més, doncs ara ha començat a intervenir, no?, personalment, activament, en assumptes de la cultura catalana, i un d'ells és el de la història, i s'interessa per la història perquè és com interessar-te per tu mateix.
Doncs Jordi, si et sembla, des d'aquí, des de Carrer Major, animem a tothom a que s'acosti a Montblanc, a conèixer el seu passat. Moltes gràcies, Jordi Bilbeny, per acostar-nos i explicar-nos què és això de la Universitat Història Nova.
Gràcies. Una última cosa, cada vespre fem una pel·lícula que en diem Cinema a la Fresca aquí davant del monestir, i és obert a tothom, o sigui, si encara algú li fa alguna certa cosa entrar al claustre, i dintre del claustre doncs a la sala on fem les conferències, doncs això ho fem aquí fora a l'aire lliure, i poden sentir-se totalment tranquils, que no, ningú els interpel·larà ni els dirà res, i poden aproximar-se també al nostre passat amb aquesta cosa tan amena com és mirar un documental.
Doncs ho tindrem en compte, Alba, tu et quedes revisant la història, no?
Em quedo per aquí. I podríem demanar als nostres oients que facin un tuit si saben com es diu la cerilla en català. Si aquell que ho sàpiga, que ens faci un tuit, i així descobrirem una cosa nova avui.
Doncs mira, ho demanem, que facin un tuit i ens etiquetin al nostre Twitter Carrer Major.
Exacte, Marina, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Alba, que vagi bé.
Els racons de la costa, amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
La catedral de Santa Maria de Tarragona és un edifici de caire eclesiàstic construït entre el segle XII i el segle XIV. Al principi el projecte era d'estil romànic, mentre que en la seva consecució l'arquitectura va quedar representada per l'estil gòtic que es pot apreciar avui dia. L'edifici, situat a la part més alta de la ciutat on hi havia el fòrum de l'antiga Tarracó, està edificat on amb anterioritat s'havia construït un temple romà dedicat a l'emperador August. Posteriorment, aquest recinte de culte va ser substituït per una mesquita i una basílica cristiana d'època visigòtica. El temple, però, no va ser descobert fins al 2010. Dins de la catedral trobem el Museu Diocesà, en el que s'hi pot descobrir una selecció d'11.000 obres d'art religiós custodiades per l'escultura i la santeria de la diòcesi de Tarragona. També destaca el jardí que hi ha al seu interior i l'orgue que es troba a la nau central. Els horaris per visitar la catedral són de dilluns a dissabte de 10 del matí a 8 de la tarda i els diumenges de 3 a 8 de la tarda. La visita té un cost de 5 euros pels adults, de 4 euros pels majors de 65 anys i de 3 euros pels nens d'entre 7 i 16 anys. Els nens menors de 7 anys entren de franc. Fins a la propera aventura.
Deixem la història de costat i passem a parlar de lactància, i per això anem fins a l'Hospitalet de l'Infant.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant, 107.9 FM.
Precisament a l'Hospitalet de l'Infant fa 5 dies han pogut gaudir de xerrades, tallers organitzades per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet per celebrar la Setmana de la Lactància. Sílvia Román, què és això de la Setmana de la Lactància?
Doncs ara mateix us ho explicarem, Marina, perquè, com molt bé has dit, s'han organitzat diferents activitats per aquesta Setmana Mundial de Lactància Materna, exactament des del 1 d'agost fins al 7. La nostra regidora de Salut Pública ens ho explicarà, que la tenim aquí als nostres estudis, la senyora Célia Ruiz. Ella és, com deien, doncs, la regidora de Salut. Bon dia, Célia.
Molt bon dia a tots.
Com va sorgir la idea de fer aquesta setmana?
Bueno, pues realment estem en un canvi de que volem millorar la salut de tots els ciutadans, no? I un dels ràtios més importants, pues, és la família, no? La família, els nens, és una de les coses que s'intenten protegir més a través de tots els programes de salut. També la gent gran, no? Són les poblacions que són més sensibles als canvis, no? El tema de la lactància materna ens va venir perquè encara hi ha molt de tabú en aquest sentit i creiem que s'havia de visibilitzar i donar una normalitat perquè és algo molt natural i molt necessari, no?
Quins objectius voleu assolir amb aquesta setmana, amb totes les activitats que esteu fent?
Sobretot visibilitzar, fer que els nostres establiments s'adhereixin a una campanya que hem fet de Treu Pit, que és simplement que es mostrin proclives a la lactància materna i que es mostrin com establiments sensibles a aquest tipus de campanya, i llavors que els donarem una enganxina i farem un mapa dels establiments que s'hagin adherit i el valor afegit que aportin. Un establiment, per exemple, pot facilitar, pues, un lloc que estigui agradable per a que la mare i el nadó estiguin a gust a l'hora de donar lactància materna i no tinguin que anar a un lavabo, per exemple, i amagar-se a l'hora de donar el pit, que això ha donat a moltes mares per aquestes situacions, no? Que sigui un lloc on hi hagi l'aire condicionat o que tingui canviador o que simplement li ofereixi una miqueta d'aigua, que amb la lactància materna es necessiten molts líquids, no? Que ofereixin un valor afegit. El que es diu family friendly, no? A la resta d'Europa, pues, una miqueta en aquest sentit.
Bon dia, Célia.
Bon dia.
Amb aquestes activitats entenc que voleu normalitzar el fet de donar pit.
Sí, la veritat és que, és com deia, no? Encara hi ha molt tabú en aquest sentit i hi ha molta sexualització del pit de la dona, no? Quan és algo natural, no? Estàs donant de menjar al teu fill, no? I encara, pues, hi ha gent que et mira malament o no hi ha la situació proclive perquè la puguis donar a gust. A vegades hi ha gent que acaba donant en el cotxe perquè no té un lloc on donar-ho. Una miqueta facilitar totes aquestes situacions i visibilitzar-ho.
De fet, ahir vau començar les activitats amb la presentació de la campanya Treu Pit. Ens pots anar a explicar com va anar i a càrrec de qui va anar aquesta presentació?
Pues va anar molt bé, la veritat, van vindre, perquè aquí tenim un grup d'assessorament de suport a l'alletament matern del municipi, no? Hi ha tres a tot el Baix Camp, si no ho dic malament, i aquí és l'únic que tenim que, a més, hi ha una assessoria amb una psicòloga. Aquí treballen juntes la llevadora, la Belén Lavilla, i la psicòloga de l'Ajuntament, la Bàrbara Mas. Llavors, elles fan un treball en tàndem, que és una gran feina la que realitzen, la veritat. De fet, ahir va vindre quasi tot el seu grup d'alletament matern a donar-li suport i la veritat que va ser un lloc molt bonic, no? Perquè van facilitar que poguessin estar els nadons. La idea també és que es faci un lloc d'espai també per als nadons i als nens, no? Perquè estan en la nostra vida, no? Una miqueta de conciliació en la nostra vida també, no?
Quin tipus d'activitats s'han preparat?
Bueno, ahir vam fer una miqueta d'explicació de lo que és la lactància materna, lo que fan aquí amb el grup d'alletament i els objectius. I avui, per exemple, començarem a les 5 de la tarda amb teixir amb ganxet uns popets solidaris, que això es fa temps que anem darrere des de Salut, perquè hi ha diverses associacions per tot l'estat que es diuen Popets Solidaris. De Tarragona hi ha una associació, Galícia, no sé, i el que fan és teixir uns popets que causen un caliu als nens prematurs, que se'ls pot ficar a la incubadora, i el que fan ells és, al relacionar-ho com si fos el cordó umbilical, els hi dona més confort i una millor evolució. Llavors, nosaltres farem aquests popets que es donaran a l'Associació de Tarragona per a que ells ho esterilitzen i ho reenvien als hospitals que col·laboren amb aquest tipus d'accions, que, si no recordo malament, és el Sant Joan de Reus i Maria Teresa Cinta de Tortosa. Llavors, tot el que es recapti durant aquesta setmana, que també és una setmana solidària, tot el que es recapti, que és simplement 2 euros per participar, anirà a favor de l'associació NEN, de nens amb neuroblastoma.
I aquí a l'Hospitalet ja teniu llocs al municipi o mesures per facilitar la lactància materna en zones públiques?
Hem començat una campanya des de fa un any o així d'intentar anar ficant canviadors a tots els àmbits públics, sobretot els més nous és més fàcil, evidentment. Els més antics hi ha una dificultat d'espai, perquè pel canviador ja sabem que ha d'haver-hi un determinat espai. Llavors, estem treballant amb això. Ara amb la campanya aquesta de Treu Pit, doncs això, volem intentar conscienciar tots de fer un family friendly i conciliació familiar. Ara farem també un estudi de la població, del nivell de salut, per a poder incidir en la salut també a nivell de l'Ajuntament. Anem treballant, no estem quiets, la veritat que anem treballant bastant.
Un dels actes més rellevants, entre altres, és la clausura,
sí,
que anirà a càrrec de l'Adolfo Gómez. Ens pot parlar d'ell?
Sí, l'Adolfo Gómez Papi és un pediatre de reconeixement prestigi a tot l'estat, sincerament. Gràcies a l'antena del coneixement i a cultura que ens han pogut facilitar aquesta clausura tan important, o sigui, estem molt contents de que pugui ser aquest pediatre, perquè està molt implicat amb el tema de la lactància materna, del pell amb pell, de psicoafectius amb els nadons, molt amb la importància psicològica, no?, de la criança. Llavors, creiem que serà una clausura molt acurada i molt important, no? Per nosaltres, el poder assistir a aquesta clausura serà molt interessant i considerem que tothom està bastant interessat en aquesta xerrada, la veritat. Una cosa que no he dit és que també hi farem massatges, tallers de popets també aquí a Hospitalet, perquè com sabeu Hospitalet està en 2 nuclis diferenciats, no? Llavors es faran diverses activitats que les tenim penjats a l'Instagram i al Facebook de Salut, per si alguna persona ho vol veure, perquè hi ha actes cada dia.
I ja per anar acabant, es faran més activitats relacionades amb la lactància un cop passi aquesta setmana?
La idea és, amb el CAP tenim un tàndem d'anar treballant conjuntament, perquè des de aquest any hem decidit muntar una taula de salut, que la coordinadora és la directora del CAP, i bueno, és ella i jo som les dos coordinadores d'aquesta taula de lactància, que la formarem a l'octubre. Amb la diagnosi d'aquest, que deia abans, a través de les enquestes de salut, el que farem és aplicar tot el que trobem de deficiències, sobretot en aquests nuclis diferenciats on hi ha més incidència, no? Que és la part de família, de maternitat, nadons, infància i la part d'adults. Llavors, la nostra idea és continuar treballant amb lactància materna, amb infància. De fet, si tot va bé, la idea és que ara al setembre-octubre presentar un llibre de malalties en infants per a facilitar als pares, simplement com a acompanyament. Ens està ajudant una pediatra a fer aquesta redacció, també una associació d'aquí del poble, Associació Familiar La Tribu, el CAP, i estem tots involucrats en fer, pues, un llibre d'acompanyament, no? Perquè és que tens un nen, jo soc mare de 2 nens, no? I tens un nen i de sobte el món canvia, no? I necessites aquest acompanyament, o almenys és com ho vivim, no? Un acompanyament en la criança, i creiem que és molt important això.
Doncs moltes gràcies, Cèlia Ruiz. Esperem que vagi molt bé aquesta Setmana Mundial de la Lactància i que l'objectiu de que la gent es conscienciï s'acabi agafant.
Moltes gràcies a vosaltres, això esperem. Que
moltes
la gent
gràcies.
Vingui i tot es naturalitzi.
Exactament, moltes gràcies a tu també,
gràcies.
Sílvia.
A vosaltres.
Estàs escoltant Carrer Major.
I abans d'anar cap a la Selva i parlar de la selectivitat, que el Toni Mateus ens explicarà quines notes va treure ell, volem parlar un segon amb la consellera de Cultura i de Festes de l'Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, perquè es posaven a la venda les entrades de del concurs de Castells. Aquesta setmana s'esgotaven amb 1 hora i 44 minuts i ahir precisament en van sortir algunes a la revenda i això va crear certa polèmica. Molt bon dia, Begoña, senyora Begoña Floria, com està?
Bé, molt bé, molt bé. Amb aquest tema, que tothom està molt atent sempre al tema del concurs de Castells, la qual cosa és molt bona.
Un èxit, la venda del concurs de Castells un any més.
Sí, la veritat és que a més ha sigut l'any que millor ha funcionat i estem molt contents perquè, tot i que hi va haver un problemet amb 600 entrades, va ser en la plataforma de pagament, que no depèn estrictament de l'empresa que ha guanyat el concurs de venda d'entrades, però que en tot cas es va resoldre molt ràpid. Per tant, és l'any que millor ha funcionat i en aquest sentit estem contents perquè no és un tema fàcil.
Ahir sortia la notícia, saltava la notícia que algunes entrades han sortit a la revenda. Des de les xarxes socials del concurs de Castells ja deien que lamentaven profundament les situacions que s'estaven donant. Què es pot fer per controlar això, tenint en compte que ja les persones usuàries que entraven a comprar aquestes entrades només en podien aconseguir 4.
Doncs no sé ben bé com ho va fer aquest noi, perquè al final, bueno, jove o senyor, perquè no sabem ben bé com va ser, però el que sí que puc dir és que va ser un tema purament anecdòtic, que no havia passat mai, ni crec que torni a passar, perquè entre altres coses va haver de pagar amb la seva targeta, està perfectament identificat i ho hem posat en coneixement de les autoritats pertinents perquè valorin el que s'ha de fer. Crec que va ser un tema molt puntual, però també la viralitat amb què es va desenvolupar el coneixement d'aquesta revenda és una mostra de l'interès que desperta el concurs de Castells i, per tant, l'única cosa que puc dir és que el fet està controlat, que ha sigut molt puntual, que a més des del minut 1 era una persona molt identificable i que, per tant, s'ha posat en coneixement de la policia perquè facin el que considerin que han de fer en relació amb aquest fet i que no crec que torni a passar.
Per tant, ja, la policia ja està investigant aquesta persona i es prendran mesures, entenc.
Nosaltres ho hem posat en coneixement de la policia i ja serà la policia la que valori com ho ha de fer, però insisteixo que és que ha sigut un fet molt puntual i jo crec que aquesta persona el que volia treure és un sobresol d'estiu i que ni tan sols va calcular el que això significava, evidentment, amb un tema que està mal fet i perquè amb la cultura no s'ha de comerciar, això ho lamentem moltíssim, però que perquè ens entenguem no és un tema ni de cap entitat organitzada, ni que jo cregui que sigui un tema que sigui ni massiu ni que es pugui tornar a repetir, perquè com dic, és que va ser perfectament identificable des del minut 1, perquè va pagar amb la seva targeta, nom i cognoms, i per tant els serveis de la policia tenen perfectament identificat el personatge.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns, Begoña Floria, consellera de Cultura i de Festes aquí a l'Ajuntament de Tarragona. Esperem que no es repeteixin fets com aquest amb el concurs de Castells i amb altres esdeveniments.
Evidentment, perquè com deia fa un moment, amb la cultura no s'ha de fer aquest tipus de comerç.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I com bé comentàvem, marxem cap a la Selva.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Toni, m'han dit que estàs molt ben acompanyat i acompanyat d'una persona que va treure una gran nota de selectivitat.
Doncs sí, tenim amb nosaltres a la Carme, que ara li preguntarem la seva nota de selectivitat, que va ser una de les millors 50 notes de tota Catalunya. Abans, tu també, Marina? Tu també? Bones notes?
Jo vaig treure bones notes de selectivitat i me'n recordo molt bé perquè la vaig fer pràcticament ahir, però tu, què tal les teves notes?
Passo palabra. Juro, molt, molt dolent, molt dolent. Vaig treure matrícula d'honor al Guai i a la Penya de l'Espanyol, que eren els bars que hi havia davant del Salvador Vilaseca.
Això és l'important.
Això és importantíssim. Però també era un mestre en l'art de la xuleta, eh? I en el birli birloque cum laude copypaste. No sabem si la nostra convidada, la Carme Martínez, ha fet alguna vegada una xuleta. Carme, bon dia.
Bon dia.
Xuleta? Sí o no?
Bueno, sí, però fa molt de temps, eh?
Ai, todos tenemos un pasado, Carme.
Tothom n'ha fet algun cop a la seva...
Va ser a l'ESO.
Tothom n'ha fet algun cop a la seva vida.
Sí, sí, tant i tant.
Sí, però jo no ho recomano, perquè a mi em van pillar i vaig treure un 0.
Oh! la gran estudiant també va treure un 0.
Acaba de caure un mite, eh?
Quina nota vas treure a la selectivitat, Carme?
Sobre 10 vaig treure un 9,3 i amb la fase específica un 12,98.
Sobre
14.
Sobre 14.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
I com s'aconsegueix això, Carme?
Home, doncs estudiant molt, molt, molt. La veritat és que la CL en si no és difícil, però només, o sigui, els dies abans tampoc és que estigués super, super nerviosa i estudiant molt, 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 sinó que és més tot el recorregut dels 2 anys que estiguis anant treballant dia rere dia i al final la CL no és tant, són uns exàmens i ja està.
A més, al treure aquest 9,3 i estar entre les 50 millors notes de tota Catalunya, et va rebre el molt honorable president de la Generalitat, el senyor Quim Torra,
sí,
a l'Auditori de Barcelona.
Sí,
això,
sí.
Com ho vas viure tu i com ho va viure la teva família, Carme?
Home, doncs va ser un reconeixement molt bonic, la veritat. Ho trobo important que facin actes d'aquest tipus, perquè l'esforç també s'ha de reconèixer i s'ha de valorar, i ho trobo important i va estar bé l'acte.
La Carme, a més, va estudiar el mòdul, bueno, la modalitat internacional de batxillerat. Oh. Què és això?
Sí.
Que sona tan guai.
Guai, sí, bueno, i dur molt. És un batxillerat que està homologat a tot el món. Aleshores, els teus professors de l'institut no són els que t'avaluen, sinó que es fan exàmens externs. Ells és com si fossin una acadèmia que et preparen per aquests exàmens oficials. Aleshores, això comporta una feina extra, sobretot aquí a Espanya, perquè no està homologat, o sigui, no està ben convalidat.
Està convalidat a tot el món, menys a Espanya?
Bueno, algo així, sí. Està convalidat, en realitat, però malament.
Però has hagut de cursar els 2 batxillerats, no? Alhora.
Sí, exacte.
O sigui, més feina.
Sí, sí, sí. Exacte, el doble de feina, sí. Sí, sí. Fèiem inclús més hores. Havíem de quedar-nos una tarda i tot per compensar les hores.
I com ho has portat, això? No has acabat esgotada?
Home, sí. Sí, sí, hi havia moments de molt d'estrès, de no dormir. Sí, la veritat és que durant el curs he dormit ben poc. Jo i tots els de la classe. Vida social 0. Però, bueno, al final ens ho hem tret.
Ara està morena, eh? Ara està morena.
Ara sí, una mica sí, no?
L'està recuperant, la vida social.
Quina nota vas treure del mòdul aquest internacional de batxillerat?
Un 36 sobre 45, que això, o sigui, a Espanya representa que és un 7 i pico, però això està mal convalidat perquè realment treure un 36 ja és moltíssim.
Això és molta, molta feina. I amb aquestes notes tan bones, del 9,3, aquesta del batxillerat internacional, cap a on vols enfocar el teu futur, Carme?
Doncs mira, l'any que ve estudiaré a la Universitat Autònoma de Barcelona i ja estic matriculada a Relacions Internacionals i doncs res, això.
És nova aquesta carrera, no?
Sí, sí, just l'han tret enguany a la universitat pública. Uh-huh. Abans la feien només a la privada o si no me n'havia d'anar a Madrid, que era l'altra opció que contemplava. I el fet que la traguessin per primer cop enguany va ser un uf, menys mal. Així que ara moltes ganes, serem una mica els conillets d'Índies, però bueno, tinc ganes també.
Home, Madrid mola també, eh?
Ja, hagués sigut la meva segona opció, sí, sí.
I com has...
I cap a on... Sí, perdona.
No, digues, Toni.
No, que volia preguntar-li que quina sortida té aquesta nova carrera, que és aquestes relacions internacionals. Política?
Sí.
Sí?
Sí.
Més?
Vale, pots treballar tant en organitzacions governamentals com no governamentals, en l'àmbit de la diplomàcia i els serveis d'intel·ligència.
Serveis d'intel·ligència?
Sí.
La espia selvatana.
Home. Sí, això és el que més m'atreu, la veritat.
Espero
t'atreu?
Home. Digues.
Espero que si treballa en els serveis d'intel·ligència, Toni, li facis un reportatge.
No, perquè serà espia i diré, i sempre ho negarà.
Clar, no ho podré dir.
No podrà dir. Li preguntaré, ets espia? I ella dirà... No, no.
Jolín, i això és guai.
Bueno. Això és el CNI, no? El famós CNI?
Sí. O la Interpol també m'agrada.
Carme, com esperes que sigui la teva nova vida universitària? Perquè, clar, tothom arriba a la universitat amb unes expectatives molt altes.
Sí, la veritat és que sí. Jo m'imagino com algo super, super guai. No sé, ara tinc moltes ganes de recuperar la vida social, com has dit. conèixer molta gent. I bueno, el fet que ara la carrera ja és la primera etapa en què estudiem realment el que volem, les assignatures totes ens agraden en principi, no? Doncs crec que se'n farà més a mi, que serà... ho portaré bé.
I... a Barcelona te'n vas a viure, no?
Sí, viure allí, sí.
I quin consell li donaries a tots els joves estudiants que el curs vinent començaran el batxillerat, i més si fan un batxillerat com el teu, que has hagut de fer el doble d'hores?
Vale. A veure, a l'edat aquesta dels 16 als 18 és normal que tothom vol socialitzar, passar una mica d'estudiar, però a veure, realment només són 2 anys, que comparats amb tota una vida no és res, i jo crec que si aquests 2 anys s'aprofiten, després valdrà molt la pena. Aleshores només és això, aquests 2 anys, posar-s'hi, estudiar i treballar.
Doncs mira, ens quedem amb aquest consell, que sí. Toni Mateus, aplica-te'l tu també, va.
Home, jo del 9,3 jo el girava, és un 3,9 el que treia jo. I rascant allò, profe.
Doncs moltes gràcies, Carme Martínez, per passar per Carrer Major a explicar-nos la teva experiència, i enhorabona per aquestes notes.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies a tu també, Toni.
Gràcies, una salutació a la penya de l'Espanyol i al Bar Guai.
I ara marxem a Reus perquè avui ens tornen a presentar un festival. Anem fins a la Nova Ràdio.
Estàs escoltant Carrer Major amb la Nova Ràdio. lanovaradio.cat.
Volem parlar del Mozart, un festival de música, de poesia i de cultura que se celebra a la Mossara i enguany compleix els 10 anys. Arnau Martínez, bon dia de nou.
Bon dia, Marina. Com deies, el Mozart celebra la seva 10a edició enguany i ja va fer un preludi el cap de setmana passat, però aquest arriba, diguéssim, al plat més fort, i tenim el director artístic del festival a l'estudi, el Francesc Serro. Bon dia.
Bon dia.
Francesc, com va anar aquest primer preludi, aquest primer tas d'aquesta 10a edició del Mozart?
Molt bé, va anar fantàstic. Realment l'acollida va ser molt bona. Bé, ja ens ho esperàvem també, recollint una mica la rebuda del públic dels altres anys. Esperàvem que aquest format diferent, doncs, de fer un dia una setmana abans, podria funcionar molt bé, i sí, va anar fantàstic. Una gran acollida per part del públic i la gent, la idea també els hi va agradar bastant.
Pels que no sàpiguen què és el Mozart, que amb 10 anys està consolidat, després en parlarem, però pels que no sàpiguen què és això del Mozart, perquè és una barreja, no?, de moltes coses.
El Mozart és una iniciativa cultural que el que vol donar és posar en valor la poesia, la prosa i la música en un entorn natural com és, en aquest cas, el poble de la Mossara.
Ah, tu anava a dir, tot plegat en un poble màgic, no?, que és la Mossara. Quin paper hi té aquest paisatge?
Bé, el paper penso que és fonamental, perquè la Mossara en aquest cas actua com un espai, una escenografia natural, una escenografia que de per si, només quan tu et col·loques allí en aquell entorn, en aquell punt de final de carretera en el qual és un poble fantasma que ja no hi viu ningú, però que en 2-3 hores s'omple de 1.500 persones, i especialment motivats per la cultura, és a dir, no per altra cosa, sinó que són persones que venen d'arreu de Catalunya, que fan una quilometrada tremenda per arribar allà dalt, per escoltar bona poesia, bona prosa, bona música, i també per conèixer el món que envolta tota aquesta poesia, tota aquesta prosa, el món de les lletres. Doncs en aquest cas, doncs, amb les conferències que cada any fem sovint, parlant sobre el leitmotiv que vehicularà cada edició.
Quin és el leitmotiv d'enguany?
Clar, el leitmotiv d'enguany pot semblar molt simple, però era un homenatge a aquests 10 anys de Festival Mozart. Fer un repàs per tot allò que ha sigut més important d'aquests 10 anys, i també hi hem inclòs un tema que pensem que és molt important degut al moment en què ens trobem, com és la dignitat i la llibertat. I la dignitat i la llibertat tocada des d'un punt de vista d'esperança. Estem vivint en un moment en què aquesta dignitat, aquesta llibertat està malmesa. Sembla que anem reculant en quant a llibertat d'expressió, per desgràcia. Nosaltres el que volem fer és una proclama en favor d'aquesta llibertat d'expressió, en favor d'aquesta dignitat que s'està perdent en tots els camps, i explicar-la que més enllà de poder-la lluitar en un camp judicial, en un camp polític, hi ha un camp molt important, que és el camp de l'esperança i el camp de l'amor, que a partir d'aquí, de vegades, des d'aquest punt de vista emocional, és quan es poden començar a tendir ponts i quan es poden començar a trencar prejudicis.
Ara que dius justament la llibertat, al món de la cultura, està responent a aquesta manca de llibertat d'expressió que hi ha actualment?
Jo penso que sempre hi ha respost, perquè el món de la cultura, com que sempre ha sigut aquella signatura pendent, que sempre ha patit una mala salut de ferro. El que és el tema de la llibertat sempre s'ha tocat, des de tots els punts de vista, des del punt de vista de poesia, des del punt de vista de prosa, novel·la, teatre, sobretot. Amb el teatre s'ha compromès bastant el que és el concepte de la llibertat i sobretot des del punt de vista de la música, i si no també doncs, avui en dia ho podem veure amb persones que estan empresonades o que se'ls vol empresonar per haver expressat lliurement la seva opinió.
Aquest cap de setmana, quins actes, què hi podem veure al Mozart?
Començarem dissabte a 6:45 de la tarda amb en Joan Masdeu, que ens farà un concert al mig en una cleda que hi ha al bosc, un espai fantàstic, ho recomano. Presentarà el seu nou disc, el disc Innocents, i aproximadament doncs, tindrem un concert d'una hora, una hora i mitja. Aleshores, això donarà pas al primer recital de la jornada de dissabte, que és un recital centrat en el que dèiem, en la dignitat i en la llibertat. En aquest cas està protagonitzat per 5 actors locals del grup de teatre Vilaplanenc, que és una barreja d'actors entre Reus i Vilaplana, una barreja molt, molt recomanable i a més d'una gent que ho fa fantàsticament bé. Ells ens recitaran un text, és a dir, un poema molt llarg, dit a 5 veus, que parla sobre aquest sentiment de la dignitat, de la llibertat, que parla sobre el nostre poble, la història del nostre poble. Un poble que en un moment determinat va haver de patir doncs, tot el que és la traïció, va haver de patir doncs, bé, tota la desgràcia, tot la manca de llibertats, el trencament, els trencaments familiars per culpa d'un alçament d'un senyor que tots ara ja ben bé coneixem, que era el volen desenterrar. Aleshores, nosaltres parlem de que com aquest cop d'estat del general Franco va influir en el poble català, com es van restringir les llibertats, com hi va haver la persecució de moltes persones, com es va negar la nostra cultura, una cultura pràcticament mil·lenària, i com a poc nosaltres, no només per una via política, per una via judicial, sinó que per una via que és la via de les famílies, la via de la llibertat, la via de l'esperança, la via de l'amor, hem anat superant, perquè som un país que hem sabut superar totes aquestes conteses, tots aquests embats, bé sigui del món de la política, bé sigui del món judicial, i sempre hem continuat endavant. Aleshores el que fem és vehicular tots aquests conceptes, explicar que per via de l'amor, per via de l'esperança, podem reivindicar aquesta dignitat i aquesta llibertat, i ho fem per mitjà d'un poema que dura aproximadament uns 35 minuts, dit a 5 veus. Aquest poema donarà pas al que podríem dir, doncs, potser significa com la part forta a nivell de lletres, que és en aquest cas en Joan Carreras, l'actor Joan Carreras, el que està considerat en aquest moment potser doncs, el millor actor de Catalunya, i la Montse Guallar, que ens recitaran un poemari, una selecció d'un poemari a partir de Pushkin, també, de l'autor rus, amb el qual el tema d'amor, esperança i llibertat hi és present durant tota l'estona. Això serà aproximadament sobre 8:45 de la nit, el refugi de les Airasses, en aquest entorn natural de la Mossàrab, i aquí ens donarà pas sobre 9:15, al sopar popular que hi ha al refugi, sopar que aquella persona, qualsevol que s'hi vulgui apuntar, doncs, trucant al refugi, em sembla que són 5 euros, doncs, pot gaudir d'un sopar doncs, molt, que està força bé, i qui no se'l pot portar i també té a la seva disposició doncs, tot un conjunt de, doncs, en aquell cas, taules, cadires, etc, per poder passar la vetlla allí. Finalment acabem amb el concert de l'Albino Tena, que és també un autor, un cantautor local, que l'any passat ja el vam tenir nosaltres i ens va agradar tant que ens va encisar. I aquest any doncs, ve a presentar el seu nou treball, un cantautor tortosí, que aquelles persones doncs, que escoltin, que els agradi, per exemple, l'Ovidi Montllor, s'hi sentiran molt, molt identificats. I finalment després fem un fi de festa, que aquesta és una sorpresa, per a celebrar aquests 10 anys del Mozart.
Ah, tu no vas dir per celebrar aquests 10 anys hi haurà sorpresa, no?
Sí, 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 sí.
No es pot dir, però...
No, perquè aleshores ja si ho desvetllem tot, malament rai.
Ara que et referies al cas de Vilaplanenc, no també, i dos actors de la talla de Joan Carreras i Montse Guallar, trobem un perfil molt amateur i un molt professional, no? Uh-huh. Com es marida això?
Bé, jo no ho sé si... No sé si gosaria dir tant molt amateur, perquè aquelles persones que estan fent-ho des del punt de vista no professional, perquè n'hi ha que estan allí i simplement, evidentment que les diferències hi ha, perquè en Joan Carreras i la Montse Guallar estem parlant del milloret del país mm-hmm. i que són persones que s'hi dediquen les 24 hores al dia. Les altres persones són una gent que hi posen, primer de tot, una voluntat encomiable, brutal, moltes ganes i segona, que són gent que ja porten molts anys fent teatre també a nivell no professional, tant a Vilaplana com aquí a Reus, i que es presten i posen tot el millor d'ells mateixos per poder donar un resultat que no és gaire, no dista gaire d'un resultat professional. Ells penso que a banda de la voluntat hi posen un punt de saviesa del treball que han fet, que han estat, porten gairebé 2 mesos assajant, o sigui que no és un fi de festa, un fi de curs de pati de col·legi. Penso que són gent que ho fan molt bé i se'ls ha de reconèixer la tasca.
El Mozart, que ja ho hem dit fa 10 anys enguany, com ha evolucionat i també com valores aquesta trajectòria?
Molt positivament, perquè avui en dia celebrar 10 anys d'un festival cultural i que a més, com sempre dic, que no sigui ni a Girona ni a Barcelona, és molt difícil, perquè de vegades es fa amb tota la millor voluntat del món, però no hi ha, a veure, no hi ha segones, terceres edicions, perquè la resposta ha sigut doncs molt pobra, tant a nivell de suport de les institucions com de vegades de públic també. Però poder celebrar un festival que va començar just fa 10 anys de la mà de la Isabel Olesti, i que en el començament potser doncs reunia unes 200, 300 persones, i que avui en dia haguem passat unes 1.500 persones, és molt important, i sobretot fent-ho a la Mossara, que la gent s'ha de desplaçar expressament a un punt de muntanya allunyat, en aquest cas doncs, a la capital del Baix Camp de Reus o de Tarragona, o de Barcelona i Girona i de Lleida, que també ens venen gent. De manera que per nosaltres és un incentiu molt gran el que estem fent i ens anima a continuar amb aquesta tasca de divulgació de la cultura i també d'una manera molt, penso que està molt bé, que és de franc. Apropar la gent sense que hagin de pagar. Hi ha pocs festivals que tinguin el valor que té el Mozart i el compromís que té l'Ajuntament de Vilaplana de mantenir-ho.
I a partir d'aquí, Francesc, breument, cap on ha d'anar el festival?
Cap on ha d'anar? Jo penso que ha d'anar sempre cap a l'excel·lència, sempre ha d'anar cap a posar en valor allò que ens vehicula i que és la xarxa social més important que hi ha al món, que és la cultura. Podem tenir Facebooks, podem tenir Twitters, podem tenir Instagram, però allò que a la societat la fa societat i a les persones és la cultura. És aquell fet que parla de nosaltres, de com som, de com hem de ser, de què ens pot ajudar i de la nostra història. Ens fa recordar d'on venim i cap on anem. Penso que sempre que respectem aquests valors, el Mozart anirà endavant i a més cada vegada molt millor.
Doncs amb aquesta reflexió final ens acomiadem del director artístic del Mozart, que enguany compleix els 10 anys. Francesc Serra, gràcies per haver passat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra difusió i suport.
I llarga vida al Mozart. Moltes
llarga
gràcies.
Vida.
Llarga vida al Mozart, ens hi acostarem per veure totes les activitats que faran. Ara fem una pausa i tornem d'aquí uns minuts amb més iniciatives.
L'estiu sona al carrer Major.